residències en què la vulnerabilitat dels pacients és més accentuada i a sobre tenim l'historial que tenim de la primera onada com va irrompre el coronavirus, a mi em sembla que jo sóc més partidari, almenys per molt que sigui el debat complex, que en aquests casos puguem entrar en el terreny de l'obligatorietat.
Són les 10 en punt del matí, ho vam explicar ahir, ho hem explicat avui també a l'informatiu i ens agradaria aprofundir-hi al matí a Ràdio Estel. Dissabte hi va haver un incendi en un edifici a Olesa de Montserrat, els Mossos d'Esquadra estan investigant encara les causes, hi ha una vintena de persones que han hagut de ser desallotjades, de fet a l'edifici no s'hi pot tornar, l'edifici en si no va quedar-ne afectat, però fins que no s'hi restableixin els subministraments bàsics no s'hi autoritzarà. Ahir escoltàvem en directe en aquest programa l'alcalde d'Olesa de Montserrat, que parlava d'una situació, si bé potser no de pobresa energètica directa, sí d'una clara situació de vulnerabilitat social, d'un edifici que sabien que estava en alguns aspectes en estat precari, que el mateix Ajuntament havia estat demanant subvencions al govern de la Generalitat per poder-hi actuar, no només aquest edifici, sinó també en d'altres, del mateix barri de Sant Bernat d'Olesa i en d'altres punts de la població. El que ha passat a Olesa de Montserrat, més enllà del que acabi explicant aquesta investigació dels Mossos d'Esquadra perquè fa a l'origen del foc, ha tornat a posar damunt de la taula aquest concepte que és el de la vulnerabilitat urbana i de com tots els ajuntaments estan obligats a fer-hi front. Més d'una vegada hem escoltat alcaldes dient que són conscients de determinats edificis, de línies elèctriques, etc., dels seus termes municipals, que no estan en les condicions que pertocaria, que no tenen els diners per afrontar aquella reforma, i molt recorden, per exemple, el famós pla de barris que permetia aquestes inversions directes amb subvencions de la Generalitat, del govern, que anaven directes als ajuntaments i que els ajuntaments acabaven aplicant. Per parlar-ne, avui ens acompanya el Fernando Antón Alonso. Ell és investigador de l'Institut d'Estudis Urbans i Metropolitans de Barcelona, és expert en desigualtat urbana, en segregació i també en vulnerabilitat. Com estem? Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Disculpi també l'espera, que em consta que ha hagut d'esperar una mica. Merci per ser amb nosaltres. Quan parlem de vulnerabilitat urbana, de què estem parlant? A què ens referim?
Bé, la vulnerabilitat urbana és un fenomen que més que ser nou, és una qüestió que evidentment porta molts anys i dècades i fins i tot des de temps immemorial, no? Perquè la concentració de problemàtiques o més aviat de riscos socials i residencials en les ciutats, això es remunta molt enrere, no? Mm. Però bàsicament la vulnerabilitat urbana vindria a ser la concurrència de riscos de l'exclusió social i de l'exclusió residencial en determinats àmbits dels entorns urbans, no? Riscos socials que bàsicament, tot i que no únicament, estan entorn la pobresa, i riscos residencials que estan entorn a l'accés precari i les condicions precàries dels habitatges que ja hi són. Això el que fa és crear com una mena de cercle viciós en aquests entorns en el que és la vulnerabilitat acaba persistint, no? I a més, concentrant-se en determinades àrees de les metròpolis i de les ciutats.
Clar, vosaltres heu fet molts estudis, han fet molts estudis des de l'Institut, de quina és la situació a l'àrea metropolitana, de molts dels municipis que hi ha. Crec que l'any 2020 s'estimava que a l'àrea metropolitana hi havia entre 130.000 i 150.000 persones més en risc de pobresa que no pas abans de la pandèmia, és a dir, que aquesta situació s'ha agreujat. Ahir l'alcalde d'Olesa l'entrevistava en aquest programa i deia: no pot ser que jo ja fes molt de temps que estava reclamant uns diners, unes subvencions per poder actuar en edificis com aquest on s'ha produït aquest incendi, que sé que estan malament, i que aquests diners no acabin d'arribar, no? I aquest és un mal endèmic de molts municipis, especialment de l'àrea metropolitana, on la quantitat de població és molt elevada, que no tenen els recursos per fer front a aquesta vulnerabilitat.
Evidentment, això, la manca de recursos és una constant, no? Però tot i ser una constant i que afebleix la intervenció sobre aquestes àrees, és una qüestió que hem d'afegir una deriva de degradació que pot haver-se produït durant els últims anys. Hem de recordar que El 2008 vam tenir una crisi econòmica, ara hem tingut una crisi econòmica en molt poc temps, la recuperació ha sigut ben precari, d'acord amb els estudis que hem treballat per l'àrea metropolitana, i tot això són dificultats que acaben per tenir també una petjada en aquests barris, parlant simplement de les costes del manteniment dels edificis, que ja parteixen d'una situació precària, perquè són edificis antics, generalment, amb unes instal·lacions i un caràcter estructural feble. Aleshores tot això s'afegeix. Si no hi ha intervencions estructurals que mirin de pal·liar o de millorar les problemàtiques que caracteritzen aquests edificis, aquests habitatges, evidentment això el que fa és prolongar-se en el temps i fins i tot empitjorar aquestes condicions. Això s'ha d'afegir a la problemàtica de la pobresa, que fonamentalment és un dels problemes que està darrere, no?, d'aquestes circumstàncies. Aleshores, nosaltres, a les nostres diagnosis, arribem a la conclusió que si aquests diners o aquestes intervencions estructurals no acaben per arribar als barris, això anirà degradant encara més la situació d'aquestes àrees.
Clar, si aquesta vulnerabilitat i aquesta pobresa són estructurals, la solució pot ser una subvenció? Ahir, per exemple, quan parlàvem amb l'alcalde, deia clar que hi ha comunitats que estan envellides i que s'han d'arreglar, i és cert que hi ha subvencions a les quals aquestes comunitats poden optar, però sovint no les coneixen. Tots, després d'arribar-hi, els hi costa una pila burocràticament perquè són complicades de demanar. I tres, encara que els donguessin una subvenció, si no es cobreix el 100% d'aquella inversió necessària, moltes comunitats no hi poden fer front per aquesta part derivada de la pobresa, no? És a dir, si jo he de fer una intervenció que val 1.000 i la subvenció em dona 800, hi ha moltes comunitats que aquests 200 tampoc podran assumir-los i que queda pendent de fer.
Evidentment, aquí l'administració és la que ha de posar de la seva part. Ara sorgeix l'oportunitat dels fons europeus de recuperació i això és important, però no oblidem que això és puntual. I aquesta intervenció puntual, com a tal, no acaba de ser estructural. El que fa és una millora en el seu moment, però no oblidem que aquests edificis... Si els comparem als nous edificis que tenen una certificació energètica i una qualitat estructural possiblement molt millor, encara continuen patint una devaluació respecte a la resta dels barris de la ciutat, no?
Si la solució no pot ser una subvenció, una solució estructural podria ser un programa semblant al Pla de Barris, o és el Pla de Barris, el sentit que són uns diners que surten del govern, que van directament als ajuntaments i que, per tant, són els ajuntaments els que costegen les actuacions que volen fer en funció del pressupost que tenen.
Sí, això és una solució, però en les nostres anàlisis el que nosaltres trobem és que fins i tot barris que han aconseguit una subvenció a través de la llei de barris en el seu moment, continuen estant en la cua de l'estructura jeràrquica o del que suposen els barris metropolitans de les ciutats a les que pertanyen. Hi ha barris actualment a l'àrea metropolitana de Barcelona que ocupen una posició semblant a la que ocupaven abans dels pla de barris. A banda d'això, és a dir, clar, la subvenció puntual suposa una millora, això és innegable, però no s'ha de quedar aquí. No. I a més, la llei de barris estava... gran part del seu pressupost es va adreçar a qüestions relacionades amb, com nosaltres deim en terme col·loquial, a la pedra, és a dir, a habitatge, a espai públic, equipaments... Hi ha un altre vessant que jo he volgut destacar al començament, que és el tema de la pobresa. Si no adrecem el tema de la pobresa d'aquests barris, una subvenció puntual es queda en això, una subvenció puntual, fins que en un altre moment el barri pateixi les conseqüències de la seva posició relegada en l'estructura urbana de la metròpoli. Aleshores, el que nosaltres reclamem és intervencions estructurals. tant des del punt de vista de la pedra, dels habitatges, dels edificis, com des del punt de vista social. Tema de pobresa, no només amb el... Una cosa important seria garantir els ingressos de les poblacions que allà resideixen, però si no es pot garantir, hi ha multitud de formes perquè aquesta població accedeixi a una millora dels seus ingressos. Per exemple, possibilitant el que tu esmentaves, no? Accedir als ajuts perquè moltes vegades els desconeixen. Altra vegada poden ser gestionar les dificultats perquè les comunitats de veïns que s'han d'aquests barris que s'han fet més heterogènies arribin a acords perquè puguin fer els arranjaments, les millores, el manteniment dels seus edificis i dels seus habitatges. És a dir, hi ha un ventall de possibilitats d'accions socials emmarcades també en una possible llei de barris que s'haurien de prendre en consideració i no només atendre qüestions relacionades amb l'habitatge i l'edifici.
El Fernando Antón Alonso és investigador de l'Institut d'Estudis Urbans i Metropolitans de Barcelona, és expert en desigualtat urbana, en segregació i en vulnerabilitat. Avui hem volgut saludar-lo perquè ens ajudi a entendre què és el que passa en barris com aquest de Sant Bernat d'Olesa de Montserrat. No és un cas únic. Allà hi va haver aquest incendi aquest cap de setmana. Malauradament, aquesta pobresa i aquesta vulnerabilitat afecta molts d'altres barris de poblacions a l'àrea metropolitana de Barcelona, que és el terreny on estudien l'institut on treballa el Fernando. Senyor Anton, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies.
Un plaer, gràcies per ser amb nosaltres avui al matí a Ràdio Estel. Aquesta vulnerabilitat, quan dèiem d'aquesta quantitat de coses que s'han hagut de gestionar per part de les administracions i que a vegades entre les qüestions polítiques que ocupen les planes mediàtiques dels diaris dia sí, dia també, i també, evidentment, amb tota la gestió de la pandèmia, doncs han acabat quedant damunt de la taula carpetes obertes que són eternament pendents de resoldre i que de cop i volta ens en recordem, no?, quan l'alcalde de l'Olesa et diu és que jo tinc un incendi, tinc 20 persones, 20 famílies desallotjades, un edifici on no hi poden tornar, i jo ja ho sabia que aquest edifici estava malament, però és que ni tinc els diners ni me'ls enviava quan el reclamava per poder arreglar aquest edifici, però no aquest i la resta del barri o barris d'Olesa i de poblacions de l'àrea metropolitana.
Penseu que a l'àrea metropolitana hi ha molts barris que ens van construir a la dècada dels 50, dels 60. Són barris que ara ja són molt antics, que no han patit cap reforç estructural en aquest temps. I sí, és necessari un pla de barris, però el pla de barris hauria d'anar més enllà. És a dir, com deia aquest investigador, no ens podem quedar a la pedra. És important que la gent visqui en condicions acceptables, que tinguin els seus pisos, que estiguin confortables, que hi hagin edificis que redueixin les emissions, que siguin, doncs, gastin menys llum, menys calefacció, però clar, tot això no se soluciona si l'Ajuntament no sap que la dona aquesta d'Olesa vivia sola i necessita recursos per també tenir una xarxa amb la gent gran. No se soluciona si la gent no troba feina en aquests barris on hi ha pobresa, sense que les dones puguin anar a treballar i puguin deixar els seus fills en una escola bressol. Es necessiten programes integrals que vagin molt més de la pedra.
Segurament, perquè a mi em crida molt l'atenció una de les coses que ha dit i que segurament ens hauria de fer pensar o reflexionar una mica tots plegats, no? Que és com pot ser que aquells barris on el famós pla de barris va incidir, on més s'hi va treballar, on els polítics aleshores sí van anar a fer-se les fotografies de com s'havia arreglat aquell barri, de com milloraria la qualitat, etc. Anys després, aquells barris continuen estant com estaven, ell ha dit, a la mateixa posició, jo diria estan a la cua. És a dir, els barris on es va actuar en el pla de barris de fa X anys, no? Perquè va durar durant un temps i cada municipi doncs, ha fet el que ha volgut o el que ha pogut. Avui, aquells barris on es va actuar, malgrat haver millorat, continuen estant allà on eren, és a dir, molt enrere respecte a la resta.
Sí, al final és la lentitud de les reformes estructurals, no?, d'aquest tipus de barris. Mira, et posaré un exemple. Jo sóc d'Osona. Una de les primeres fotografies que es va fer Pasqual Maragall amb l'anunci de la primera llei, de la primera tongada de llei de barris, va ser el barri de l'Erma Matlleu, on s'havien d'enderrocar uns pisos altíssims, que són coneguts com els pisos de Can Garcia, que canvien la fesomia de Matlleu. Pasqual Maragall, primer tripartit. Fa pocs mesos s'han derrocat l'últim bloc, l'últim vestigi d'aquests pisos de Can Garcia que condicionaven molt l'urbanisme d'aquell barri i que incidien per força en la desigualtat d'un dels barris en què es va buscar una petjada emblemàtica per arrencar aquesta llei de barris, no? Imagineu-vos la lentitud dels canvis estructurals. Estic parlant des de Pasqual Maragall fins fa uns mesos. I en això ha canviat el paisatge d'aquest barri, que és exemple de moltes altres intervencions, però les desigualtats socials continuen sent allà. És evident que ha millorat aquell barri, però les desigualtats persisteixen.
I la pobresa, que hi feia referència l'investigador, el Fernando Antón, perquè després d'aquestes actuacions, pel mig, hem passat una pandèmia i una crisi econòmica no profunda, profundíssima, amb les cicatrius que acaba deixant. També especialment en aquests barris vulnerables, Marc, que són els que ho acaben passant més malament sempre i en tots els àmbits, els que primer pateixen les conseqüències d'aquesta pobresa i d'aquesta vulnerabilitat i els que més els costa després poder-ne sortir, perquè sembla que només ens n'acabem recordant quan hi ha una desgràcia com aquest cap de setmana a Olesa, no?
Efectivament. Jo parlaria d'una espècie com de fil conductor, no? Un llaç invisible que, a més, en aquest cas, vertebra. És a dir, hem començat parlant de pobresa energètica i de com determinades famílies i persones són especialment vulnerables i acabem parlant d'una altra forma de vulnerabilitat, no? Són variacions sobre el mateix tema. Els que ens agrada la música diríem, doncs això, unes variacions, no? Però el tema és el mateix. El tema és el mateix. És aquesta crisi econòmica brutal que es va iniciar l'any 2008 i que ara en comencem a veure aquestes manifestacions més sistèmiques, no? La caixa de les administracions està en una situació límit, no s'han fet els deures ni ens hem sabut anticipar com a conseqüència d'aquella mancança d'uns objectius estratègics, globals, sistèmics, no? Fent bona l'expressió que hem fet servir. I en aquest moment anem veient aquestes petites però gravíssimes, intenses manifestacions, insisteixo, amb aquest fil invisible que uneix el discurs, no? Perquè afecta exactament igual quan parlem de pobresa energètica que quan parlem d'aquestes famílies que en aquests moments són víctimes d'una situació molt global o que s'explica com a mínim com a conseqüència de situacions molt col·lectives.
I sovint aquesta necessitat també de modernitzar a vegades la manera com la política acaba afrontant determinats problemes, no? Que és el que plantejava ara la Sílvia, per exemple. Hem parlat d'aquesta llei de barris des de l'any 2017, estem al 2021, el 80% de tots els diners que s'han invertit en projectes d'aquesta llei de barris han estat directament en l'àmbit residencial, és a dir, només en l'àmbit residencial. Clar, quina és la demostració després de la crisi econòmica, la pandèmia, que no només en les cases hi ha el problema, que al final les cases és l'exemplificació de tota aquella pobresa, de tota aquella vulnerabilitat i de les dificultats socials que hi ha darrere. I sí, el dia que hi ha un incendi, tots correm a veure què estava passant, perquè l'edifici estava així, perquè no s'havia invertit abans, però el problema és que allò és, mai més ben dit, només una façana, no? I que darrere aquella façana hi ha molt més que un edifici que estigui vell, que estigui envellit, que no tingui ascensor, o que la instal·lació elèctrica, Sílvia, pugui ser de l'any 50 no sé quants i estigui feta malbé i sigui un risc evident, no?
Hi ha problemes socials, i aquests problemes socials només se solucionen amb programes socials. És a dir, tu, si vols que la gent que visqui en aquest barri s'acabi les desigualtats, necessiten una feina, necessiten escoles, necessiten un equipament, sí que necessiten pedra, però si tu no permets que els nens puguin anar a l'escola, tindràs un edifici i aquest edifici no farà la seva funció. Tu pots resoldre els problemes de les façanes, pots resoldre el problema energètic, però necessites que la gent pugui arribar a final de mes, pugui pagar el llum, pugui pagar el gas i pugui tenir una vida al més normal. I el problema que tenia aquest pla de barris era això, que s'incidia molt en la pedra, i esperem que amb els fons europeus no acabi passant això també. És a dir, sí que segurament acabarà passant perquè estan dirigits a això, però s'han de reforçar els programes socials dirigits a tota aquesta població.
El 2017, el 51% dels habitants de Santa Coloma de Gramenet vivien en barris d'extrema vulnerabilitat urbana. 51%, la meitat de la població. A Cornellà era el 28%. A Hospitalet de Llobregat, el 27%. A Badalona, el 26%. És a dir, estem parlant de xifres que sovint es mouen en determinades poblacions de la metropolitana, d'una quarta part de la població. És que és el gran repte del municipalisme. És evident que és aquest.
Sí, i perquè plou sobre mullat, no? Abans la Sílvia explicava, no?, la realitat de determinats barris de l'àrea metropolitana, de com van gestar-se i la dificultat que hi hagin hagut inversions durant moltes dècades per posar-los a punt, per posar-los al dia, no? I em sembla que aquesta mirada inicial que va tenir la llei de barris, és veritat que s'ha anat transformant, perquè això és així, no? Ara ho estem veient, per exemple, amb l'acció que fa l'Ajuntament de la Barcelona a la façana del Besòs, no? Però per força de tenir aquest impacte en els programes més socials.
Marc.
Sí, per mi és una qüestió de grans reptes, no? I el del municipalisme, que en parlarem molt, evidentment, per raons òbvies durant els propers mesos, és qui té, en aquest cas, en la triple estructura política que tenim, que és la local, l'autonòmica i l'estatal, doncs la que ha de tenir una cura immediata del ciutadà és la local, no? I el municipalisme, per mi, forma part és la primera representació d'aquest teixit assistencial. Malauradament, la situació col·lectiva és la que és, no? Jo crec que ara estem començant a veure les conseqüències d'aquella crisi descomunal que vam viure tots i que semblava, no?, una mica en el relat imaginari, doncs, que havíem mig superat i de més, però ara comencem a veure aquestes manques d'inversió, aquestes manques de projecte, moltes vegades associades, insisteixo, a aquesta manca de capacitat, no?, de capacitat econòmica.
Passen 5 minuts d'un quart d'11 del matí. Acabarem aquí aquest temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel. Sílvia Angulo, Joan Serra, Marc Molins, moltes gràcies a tots tres per haver estat amb nosaltres aquest dimarts. Ens retrobem la propera setmana.
Un plaer.
Un plaer. Merci per haver-nos acompanyat. Va, continuem amb més coses aquí al matí a Ràdio Estel. A aquesta hora vull saludar en Jordi Navarra. El senyor Navarra és l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga. Com estem, senyor Navarra? Molt bon dia.
Bon dia.
Aquesta és una de les poblacions que estan a tocar del Congost de Mont-rebei, aquest Congost de Mont-rebei que torna a estar obert des d'aquest cap de setmana després que es va haver de tancar per un despreniment el passat mes de setembre. Estem parlant de l'accés per via terrestre, per poder-hi passar caminant. Que s'hagi tornat a obrir, evidentment, és una gran notícia per la zona, senyor Navarra, perquè és un gran reclam turístic i, malauradament, heu hagut de passar el mes d'agost amb el camí tancat i barrat.
Sí, és un... una bona notícia que s'hagi pogut obrir, més que res pels establiments turístics de la comarca i de la zona. Però, bueno, és una qüestió delicada, això de Mont-rebei. No és tan fàcil com obrir i tancar el camí.
A què es refereix?
Em refereixo que som uns municipis molt xics, el nostre municipi és un municipi molt xic, de 120 habitants, i tenim una afluència de 100.000 visitants a l'any, o més de 100.000 visitants a l'any. Vull dir, vostè mateix pot veure el contrast que hi ha entre els habitants i la gent que ens vinen a visitar.
Clar.
I el contrast és que nosaltres hem de ser responsables d'aquestes 100.000 visites, amb molt pocs recursos, amb unes infraestructures que tenim, unes carreteres pèssimes, unes comunicacions pèssimes, quasi bé no tenim ni cobertura de telefonia mòbil, però, en canvi, hem de ser responsables de 100.000 visitants o d'un punt turístic tan important. I llavors, clar, nosaltres el que demanem és que es faci càrrec d'això alguna entitat superior al nostre ajuntament, en aquest cas.
És a dir, que us puguin ajudar, no?, que us puguin donar aquest recolzament econòmic i també la garantia de que hi haurà un manteniment d'un camí que és preciós, que és espectacular, que les imatges que corren per les xarxes, doncs segur que faran que hi hagi centenars de persones que s'animin a anar-hi cada dia, però, ostres, això requereix d'un manteniment i d'una seguretat, no?
Sí. Nosaltres estem molt contents de tindre això al nostre municipi, de que puguen vindre gent de tot arreu del món a gaudir del nostre territori i el nostre paisatge. I, clar, l'únic que demanem o necessitem no tant diners no és un negoci, no volem fer un negoci amb això. Nosaltres l'únic que demanem, pues, és això, poguem traure una mica de damunt aquesta responsabilitat que no podem assumir i una compensació en forma, pues, de millorar infraestructures i tindre bones comunicacions nosaltres i millorar en definitiva la qualitat de vida dels veïns dels nostres pobles. Som 9 pobles agregats, municipis amb nuclis agregats aquí del Pirineu, i que hi ha molts municipis com el nostre, som, ja li he dit abans, amb 9 nuclis de població, som 100 i pico d'habitants, vull dir que pot veure la densitat de població que tenim i com estem.
Rebreu tota una allau de persones, de visitants que vindran cap aquí. Dedueixo que aquest mes de setembre pel Pallars serà intens, tenint en compte que Mont-rebei torna a funcionar, que la brama del Cérvol arribarà també ara al seu pic i que és també un moment a què molts visitants s'acostaran cap a la zona.
I tant, sí, sí, són coses que tenim a la nostra comarca que són molt, bueno, són molt valorades i contents de que puguem vindre la gent a gaudir de tot això. I tant, sí, sí.
Gràcies per haver... senyor Navarra, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al matí a Ràdio Estel. Molta sort, que els ajudin i que puguin tornar a rebre totes les persones que s'acostaran fins al Congost de Mont-rebei.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. Jordi Navarra és l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, un poble a tocar del Congost de Mont-rebei. Són les 10:25 minuts. Mercè Raga, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Pol.
Molt bé, aquí en aquest tram final, Olga, com estem? Per
cert, molt bon bé, dia, molt bé, no bon dia.
Agafen el relleu ara al punt de 11:45, avui amb què?
Doncs mira, a partir de les 11, Pol, parlarem avui amb Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, amb qui ens posarem al dia sobre l'evolució de la pandèmia, del ritme de vacunació o de la terra debat i polèmica sobre l'obertura o no de l'oci nocturn, entre d'altres coses.
I a l'última hora del programa no farem una lupa avui, sinó dues. Una serà el Mercat de Música Viva de Vic, que comença tot just demà, i també anirem fins al Pallars Llussà, que per parlar d'un dels grans problemes dels ramaders que es dediquen a la venda de llet de vaca, que és el risc molt real de tancar.
Doncs acabarem amb música, ja ho saps, Pol, amb aquests minuts.
Home, ja en tinc ganes, m'ho prometo que podria triar cada dia. Doncs va, jo, per mi això és el moment de la tria musical.
Doncs com ja saps, et posarem aquestes dues versions d'una cançó molt coneguda, primer de tot, i sí, tu n'hauràs de triar una.
A veure, avui quina?
Doncs mira, avui que debut el Barça a la Champions contra el Bayern, una cançó que va servir de revulsiu fa anys, segur que et sona.
Home, no calen gaire acords,
ja ho tenim. Viva la vida de Coldplay, que té dues versions ben diferents. La primera, adaptació tirant al classicisme, versió coral. Ja veus, per on va la cosa.
Vinga, va,
amb el cor Scala and Colanchi Brothers.
Exacto, ya sabe que...
Pol, t'haig de dir que em sembla que m'ha tocat la bona a mi,
No,
ja ho veurem.
T'he de dir que...
Aquesta
m'agrada. Ah,
doncs pues espera't, perquè la segona versió lliure amb ritme africà que et proposem i que està inclòs al disc Rhythms del Món.
A veure, deixa'm una mica més, a veure que així decideixo.
Jo crec que s'anima, després.
Però tarda, en animar-se.
Però a la ràdio no sé si tenim temps, per esperar-nos tanta estona. Jo crec que avui em quedo amb la versió de l'Olga.
També,
És que era la bona, Mercè.
És veritat, però això no ho havíem parlat abans.
No, escolta'm.
Doncs et quedes amb la versió de l'Olga, clar que sí.
Jo em quedo amb ella. Escolteu, noies, que vagi molt bé el programa.
Gràcies.
Escolto amb atenció. Per part meva, ens retrobem al punt de les 8 del matí. Ara segueix el matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal, com esteu? Molt bon dia de nou. Avui és dimarts 14 de setembre, primer dia superat. Aquest dimarts és un dia especial per totes aquelles famílies que tenen parents a les residències. A partir d'avui podran abraçar de nou els seus avis o pares. Ens ho explicava, de fet, el Pol Marçà, l'informatiu. I és que fa un any i mig que els familiars i usuaris dels geriàtrics doncs, no podien mantenir el contacte pell a pell amb els seus. Un contacte importantíssim que torna, esperem, per quedar-se. Benvinguts al magazín del matí a Ràdio Estel. Us acompanyarem a partir d'ara i fins a 1:45 del migdia a la producció en David García i amb Galdric Pelegrí i a les vies de Sant José Matosses i en Jordi Carretero. Un minut que passa de 11:15 i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciava que a partir de dilluns la comunitat madrilenya aixecarà les restriccions de la restauració i l'oci nocturn.
Estamos en el camino correcto. Y debemos seguir por esa línea. Por eso me gustaría anunciarles que a partir del 20 de septiembre en la Comunidad de Madrid habrá libertad horaria para la hostelería y el ocio nocturno.
Doncs bé, d'aquí uns minuts li preguntarem al doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, quin opina d'aquestes darreres declaracions de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Com també li preguntarem si ara és el moment d'implantar el passaport Covid a casa nostra. Estem fent tard? Avui també, per cert, comptarem el programa Mireia del Pozo, que torna amb el plusvàlua dones, entrevistant a la secretària general de Feminisme de la Generalitat, Montserrat Pineda, i per acabar el programa doncs parlarem de llibres amb Laura Ferran i el president de la Setmana del Llibre en Català, Joan Carles Girbés.
Comença la taula de redacció.
Molt bon dia, Olga Vallejo.
Bon dia.
Molt bon dia, David Serra.
Bon dia. És bon dia.
M'han dit que ahir et van escoltar poc, eh?
Ahir m'han escoltat poc?
Sí, diu,
jo crec que vaig parlar massa i tot. Fixa't.
O vas escriure massa, també, no?
També potser sí.
A veure, el racó de pensar que torna a repetir Marta. Marta Jarque, bon dia de nou.
Hola, bon dia, com esteu?
Què passa aquí amb aquesta taula de pensar? No et portes bé, Marta?
No, haig de pensar més encara. No sé, no he pensat prou aquest estiu. Bé, segueixo aquí.
Bueno, podríem dir que la pandèmia i aquestes restriccions, no?, de tres persones per estudi, no ajuden gaire.
No ajuden gaire, exacte. No és
mira que ahir li vaig dir, dic, demà ja aniré jo a la taula de pensar. Com
ah,
pots
sí?
veure, no ho he complert.
Però aquí s'està molt bé, també ho he de dir, eh?
Estàs més tranquil·la, no?
Bueno, sí, tinc bones vistes, vull dir, m'organitzo jo mateixa, vull dir, no és un problema, no és un problema, no patiu.
Estàs més distreta, Marta, gràcies, per estar aquí a la taula de pensar. Esperem, doncs, que demà a veure si és veritat el que diu el David Serra i hi ha un canvi de cadires.
Potser li diré cada dia i no compliré mai, també, pot ser.
Fem el relleu, David, demà, va.
Vinga, va.
Vinga, 3 minuts que passen de 2:15. Doncs, Jona Vallejo, Olga, preparada?
A punt.
Bé, en l'Olga tenim un tema pendent, perquè
sí.
Ahir arrencava la tercera temporada de Crims a TV3. Què, vas estrenar-te com a espectadora o no?
Home, podria dir-te que estic contenta d'haver format part d'aquesta experiència de comunió col·lectiva, que és el que sentia les vibracions de la gent, catalans i catalanes connectats a TV3, mirant Crims. Bé, tan bon punt començava, Crims llegia el tuit a Twitter, un tuit que deia Catalunya ho estava esperant. Jo també ho estava esperant,
estan
des que ho vaig dir al migdia.
Sí, sí.
Però és que abans que aparegués en Carles Porta ja estava hipertensa. Aquella música, aquella veu. Ai. Bueno, és que encara estic nerviosa.
Però la pregunta hi repetiràs?
Crec que deixaré que m'ho expliqui en Joan Trias.
No.
O potser m'ho miro, però de dia, perquè jo això de nit no puc.
Dóna't un vot més de confiança i aguanta almenys aquests 4 primers capítols.
Per seguir amb tota la història,
sí,
no?, de la Guàrdia Urbana.
Tu fins al final, no, David?
Home, i tant, per favor, soc superfan.
Després...
Passo por a vegades.
Oh, no m'estranya.
Però l'Olga ja ho va dir,
Però em sembla genial.
Escolta, Olga, i de la resta de notícies, què t'ha amoïnat? Alguna que t'hagi tret la son, a part de veure Crims?
Em temo que, com sempre, n'hi ha més d'una d'aquestes notícies. Ahir el Corriere de la Sera va publicar una entrevista a Isabel Díaz Ayuso, que al final cada dia en parlem i per més d'una cosa d'ella, l'actual presidenta de la Comunitat de Madrid, que fa uns dies es va postular com a possible líder del PP.
Alguna declaració destacable?
Home, doncs ja sabeu que Ayuso no dona mai fil
sense puntada i quan li pregunten si podrà presidir el PP autonòmic, respon que li diuen que ja té prou feina, però obro cometes, soc dona i puc fer dues coses alhora. Tanco cometes. Una cosa que no dubto, perquè jo també soc dona, i però vaja, això ho dic jo. Però la resposta amb la que gairebé m'explota el cap és quan li pregunten si s'hi veu a la Moncloa, i atenció, que torno a obrir cometes. Mai. Per mi Madrid ja és Espanya.
Ja ho té tot.
Recordeu fa gairebé un any quan parlava de contextualització i ho rematava amb Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. Tenim sort que no és mestra, perquè aquestes interpretacions tan lliures podrien crear confusió entre l'alumnat.
Va, parlem d'escoles, perquè hi més d'1.300.000 alumnes varen començar el curs 2021-2022.
Sobre la tornada a l'escola, m'ha agradat molt la il·lustració de Flavita Banana, que sempre són boníssimes. Està al País, veiem una mestra amb mascareta que diu bueno, bueno, muchas caras nuevas veo yo este curso, eh? I al davant té persones, no sabem si nens o nenes, semblen tots clones, amb una mascareta que els tapa pràcticament tota la cara. I és que el professorat porta més de dos cursos fent màgia i, sobretot, treballar moltíssim perquè infants i joves segueixin aprenent de la millor manera possible. I la pandèmia ha evidenciat, clarament, ja ho sabem, que l'escola és imprescindible per aprendre i per socialitzar.
Fins aquí la veritat és que segur que tothom està d'acord.
Sí, però ara estaria bé anar un pas més enllà i encetar el debat etern i pendent, més que pendent, sobre la necessitat de racionalitzar el calendari escolar. No es tracta d'aparcar nens ni de que els mestres facin més o menys vacances, perquè cal fer alguna cosa més que replantejar l'organització escolar.
Per tant, alguna novetat que estiguessis esperant amb candeletes, Olga?
Doncs la típica notícia que em temo que quedarà en el titular i a la pràctica no notarem gaire res. Tothom necessita que la llum deixi de tenir un preu tan abusiu. Mm. Pedro Sánchez ha anunciat noves rebaixes fiscals i altres mesures per baixar el rebut de la llum i el gas. Està previst que avui s'aprovi un pla de xoc. Ara, algú confia que ho notarem en el rebut de la llum? Jo espero equivocar-me.
Abraçades. Una paraula poc habitual als diaris informatius i que avui està present a tot arreu, eh?
Tothom ho diu. Tu has començat parlant d'abraçades. Per fi, la millora en les dades de la pandèmia permeten relaxar les restriccions actuals a les residències. Les abraçades poden tornar a les residències. Una abraçada, unes abraçades que tothom necessitava, que hem trobat a faltar i que no importa si tornem a dir que és una bona notícia, que podrem abraçar els avis i els nostres pares.
Sí, s'ha de dir. Tenim novetats, però esperançadores, també pel que fa a la mobilitat sostenible.
I, home, i que et farà especialment feliç, David. Sí, la... sí.
Ai, ara.
Ja sabem que tens especial predilecció pels patinets,
ah,
no?
Déu!
Sí. Espera, no t'atabalis. Si la setmana passada el REC presentava l'informe sobre el comportament dels usuaris de vehicles de mobilitat personal a Barcelona, que evidenciava el que ja sabíem, els que anem caminant, que és que el 9% dels patinets que circulen estan trucats per anar a més velocitat de la permesa, que gairebé el 20% d'usuaris de patinet reconeix que supera el límit, ja sabem que caminar a vegades és una activitat de risc.
Però escolta, s'està treballant, no?, perquè això passi a la història.
Mentre l'Ajuntament busca com obligar els usuaris de patinets elèctrics a portar casc i contractar...
Perdona, tu has dit busca.
Busca. Això és com l'afectar sí. La llum, eh? Contractar una assegurança de responsabilitat civil. 9 de cada 10 barcelonins demanen cursos de conducció per als vehicles de mobilitat personal. Aquest dijous comença la Setmana Europea de la Mobilitat. Home, hauríem d'aprofitar l'excusa per parlar de mobilitat sostenible i responsable i que l'educació viària passi a tenir una presència real a l'escola, que no sigui allò que un dia va a la urbana i els explica als nens que és un semàfor.
Sí, estem d'acord. També estic d'acord que hauríem de fer aquests cursets de formació per tots aquests vehicles personals. Moltes vegades circules per Barcelona i no saps ben bé qui ha de donar el pas, qui no, sobretot amb aquest encreuament de bicicletes i patinets.
Jo porto retrovisors.
Tu portes retrovisors?
Caminant.
Tinc les ulleres que em treuen uns mini retrovisors per poder saber si ve un patinet, una bici o algú fent running al darrere no m'atropelli.
No, això no és mala idea, eh? Potser hauríem de treure aquests cascos, no?
Exacte.
Amb retrovisors afegits. Olga, què t'ha sorprès avui, però?
La catifa vermella de la Gala Met, que retia homenatge a la moda dels Estats Units per donar suport justament a la indústria del país. Aquest sarau l'organitza l'Anne Wintour, editora de la revista Vogue, aquella senyora que sempre va pentinada igual.
Supergalanada.
Sí. És una gala benèfica on els convidats paguen entre 35.000 i 300.000 dòlars per una taula. I els diners es destinen a l'Institut del Vestit del Met.
I què és el millor d'aquesta gala, que es coneix com els Oscars, no?, de la moda, si no m'equivoco.
Sí, anar-hi deu ser la rapera, però jo, la veritat, és que com que no hi he anat mai, pels que ho mirem des d'aquí, diríem que l'aparició dels convidats, que despleguen veritables performances a les escales del Museu Metropolità d'Art de Nova York, és increïble. Algun dels models que anirem veient al llarg del dia i que val la pena, si no els heu vist, buscar-los a la xarxa.
Ens has fet una tria, m'encanta.
Sí, sí, per exemple, Kim Kardashian. Bueno, ens han dit que és la Kim Kardashian perquè porta un vestit negre que la cobreix completament. El Neil Nash, que parlàvem ahir...
Parlaves... millor videoclip, no?, de l'MTV Awards.
Sí, sí. Doncs ara també es mereix un premi perquè es va transformar de robot a cavaller i, segons en Galdric, acaba sent gairebé torero. Hem penjat el vídeo al Twitter dels Matins Estel.
I crec que hi ha hagut també vestits reivindicatius, no?, en aquesta gala.
Sí, la model i actriu Cara Delevingne duia un conjunt blanc on es llegia Peck the Patriarchy, que traduït seria com un Dona-li fort al patriarcat. Mm-hmm. El vestit de la congressista Caroline B. Maloney reivindicava igualtat de drets per les dones, i el meu preferit, el missatge del vestit d'Alexandria Ocasio-Cortez, que és impostos als rics.
Vols acabar avui amb televisió?
Sí, començàvem amb Crims, el programa de Crims Realitat amb una factura impecable. Això està tothom d'acord, el problema és que alguns ens fa por. Però tancarem la zona Vallejo amb el destacat de la crítica de televisió de la periodista Mònica Planes a l'Ara. Secret Story. És droga dura per continuar imbecilitzant l'audiència. Crec que ja no cal afegir res més.
La imatge del dia.
De la zona Vallejo, doncs, passem ara a la imatge del dia. Quina és la que t'ha cridat més l'atenció, David Serra?
La d'una rata.
Oi,
una rata o rateta, en aquest cas.
Però no l'has aquelles... vist, això, la rata?
Dins una paperera. Bé, l'he vist amb una fotografia, és una fotografia d'una data, una rata dins una paperera dels Jardins de Pedralbes, a Barcelona.
Sí.
I és una fotografia que podem veure al diari ara. És una de les imatges que el grup de Junts per Catalunya, l'Ajuntament, va presentar per denunciar el que diuen ells és la desídia i deixadesa de l'Ajuntament, juntament també amb altres imatges, per exemple, algunes rates corrent pels arbres d'aquests jardins. Des del grup municipal exigeixen una reacció immediata a l'alcaldessa de Colau, i en la denúncia presentada diuen que els jardins de Pedralbes són un cau de rates, per això demanen un pla de xoc per desratitzar aquesta zona verda i una auditoria de plagues a tot el districte. Dius, d'acord, però només hi ha rates a Pedralbes?
Home, estaria bé que només fos a Pedralbes. No és que tingui res contra Pedralbes, però si només és un barri...
Per un moment he pensat...
Ja ho mira, compres.
Baixen aquí, hi ha una mani de gent veïns de Pedralbes contra Ràdio Estel. A finals del mes d'agost, el grup municipal d'Esquerra Republicana va denunciar ja una invasió de rates al districte de Sant Martí. No només rates, també paneroles, que són aquells insectes repugnants. Sí, les cucaratges en castellà.
Ah, molt bé.
Són repugnants, aquelles de color marró, paneroles, cada cop més més grans i que volen algunes.
I com vermelloses, a vegades.
Sí, anava a dir com marrons, sí, no? Tenen aquest punt,
sí,
així.
Sí,
tenen... caoba.
Sí, caoba, exacte, seria caoba. A Horta també tenim invasió de paneroles.
Però no és notícia.
A Sant Martí, no és Pedralbes, és més noticiable, per tant, pregunto jo, deixo una pregunta a l'aire, pel fet de que, doncs, és més noticiable pel fet de veure-les en aquest barri de Pedralbes que no passa a d'altres, és més noticiable veure-les a la zona alta de Barcelona. Hi haurà actuacions pel fet de que es vegin aquest barri, diríem que és de gent més, amb més poder adquisitiu que
bastant,
no pas a Sant Martí.
Bastant.
Bé, doncs, el David Serra llença aquesta pregunta.
Sí,
aquesta,
és que m'ha sorprès, eh? Rates a Pedralbes, sí.
A la imatge del dia. I la Marta, estàs viva o no? Marta,
sí,
estàs
pensant? Sí, sí, m'ha impactat la notícia de les rates i les paneroles. A mi això em fa molta angúnia.
Fa angunieta, si la veritat és que sí. Bé, la Marta és la nostra corresponsal. Cada dia ens porta la notícia del món sense sortir de l'estudi. Marta, avui per on pares?
Doncs mira, avui des de Florida, des dels Estats Units, on una empresa de finances busca una persona perquè miri les 13 pel·lícules de terror més esgarrifoses de la història per avaluar si el pressupost d'aquestes produccions influeix a l'impacte, és a dir, si fan més por. Per fer-ho, es registrarà el ritme cardíac d'aquest analista del terror per detectar en quins moments passa més tensió. A canvi, la persona rebrà $1,300, que són aproximadament uns 1.000 euros.
Què faríeu, nois?
Jo ni boja. A mi m'han de pagar molt més. Si jo no aguanto Crims, què vols que... No he vist cap pel·lícula de por, mai. Bueno, El Resplendor, una vegada que em vaig donar un cop de cap, però...
Doncs, si voleu, us detallo la llista de títols. Olga, potser te'n fa gràcia alguna. Mira,
no en conec cap.
Comencem per Sou, aquesta fa...
Check. David Serra, tu ets fan de les pel·lis de terror?
M'agrada el cinema i passo malament amb algunes, però aquesta l'he vist i és sensacional.
Jo ni
per això fa por.
Ni el tràiler. Jo ni el tràiler.
Després també La morada del miedo. No sé si
és un clàssic, no?
L'heu vist. Un lugar tranquilo, la 1 i la 2, que també és molt angoixant.
M'agrada això de la Ouija.
Molt angoixant. Fa també molta angúnia, eh? Perquè estàs contínuament patint.
Olga, mira-la, aquesta que...
No.
Però mira-la un divendres, que tinguis el tot el cap
de setmana. Sí, que sigui 13 i que sigui de nit.
Però jo també et recomano treure-li la música. Perquè la música a les pel·lícules de por fa moltíssim.
No en, aquesta no, en aquesta no, perquè no parlen.
Ah, perfecte,
no poden
estupendo.
Parlar, no poden fer so i aleshores...
Només sí, els però... maten.
O sigui, saps aquella sintonia que dius ja està, és que ja ve l'ensurt.
La de Crims.
El cop sí. Aquell terrible.
La de Crims, diu l'Olga, clar.
Bé, en la llista va, també tenim més? Candyman, Insidious, Sinister, Déjame salir, La Purga, Halloween, Paranormal Activity, Annabelle i el projecte de La Bruja de Blair, que jo recordo amb especial pànic. Recordem el projecte de La Bruja de Blair, aquesta pel·lícula del 99, en què tres estudiants de cinema van al bosc a filmar un documental sobre la llegenda d'aquesta bruixa. És una pel·lícula de molt, molt baix pressupost, però que molts ens va fer passar una estona terrible al cine. Oh, no sé, David, tu que ets, abans ho dèiem, no el més cinèfil, si la teva pel·lícula de terror preferida es troba en aquesta llista, on has trobat a faltar alguna?
No. Jo en tiraria per un clàssic que em va fer molta, molta, molta por, que és La Profecia.
Home, sí.
Molta por en el seu moment. No tant per la por, i pels espants, els sustos que més o menys pot fer, sinó perquè per tot el que diu més enllà. No. I de les que has dit, jo ho vaig passar molt malament en un lugar tranquil·lo.
A mi la de La Bruja de Blair, ets a dir que misca por marejava. O sigui, al final acabaves no, marejat amb aquesta posta.
No, no miris perquè... Jo passo por amb La Finestra Indiscreta. Ja t'ho he dit.
És el que m'ha dit abans a la redacció. Sí. Com és possible?
En qualsevol cas, si estem interessats d'elles, Marta, on podem veure aquestes pel·lis?
Bueno, les podrà veure una persona.
Ah, clar.
Una persona. De fet, les podeu veure segurament a la plataforma, a qualsevol plataforma que avui en dia tenim tots a casa. Però el que dèiem és que aquesta empresa busca una persona perquè miri aquestes 13 pel·lícules de terror i, no sé, Olga, tu ja et descartem. David, Mercè, si encara hi sou a temps, si us interessa participar en aquest estudi, només heu d'omplir un formulari al web de Finance Bus, que és l'empresa, financebus.com. Teniu temps fins al 26 de setembre i el guanyador s'anunciarà, disculpeu, el proper 1 d'octubre.
Doncs moltes gràcies a la corresponsal. I ara donem un cop d'ull a les xarxes i al que és tendència viral o que genera certa polèmica. Per exemple, avui, David, ens destaques una sèrie de piulades fetes per l'entorn del Barça, molt adients just abans que jugui el primer partit de la Champions d'aquesta temporada contra el Bayern, ni més ni menys.
Sí, no seria la millor manera de mostrar unitat abans d'un partit tan important contra un equip que, si algú se'n recorda, en l'últim partit que va jugar el Barça contra ells van guanyar 2-8, és el Bayern de Munic.
Un any i mig fa, ja?
Sí, a finals, al començaments de la pandèmia, l'última, sí. La Lliga abans de la... en plena pandèmia. No sé, és que jo mesuro tot en pandèmia i em faig un embolic. A veure, potser hi ha gent que pensi, cal fer pinya, anem tots a una, però clar, què esteu dient? Estem parlant del Barça. Estem parlant del Barça, per tant, això d'anar tots a una i fer pinya costa, és difícil. L'origen de tot és unes declaracions que va fer l'entrenador Koeman en una televisió holandesa fa uns dies. Va dir, entre d'altres coses, gràcies a mi el club té futur. Ràpidament, ahir va haver una resposta d'Enric Massí. Massí no directament amb ell a la cara, que és com s'haurien de fer les coses per aleshores dir el que volies dir, no sé què. No, ho va fer a través del Twitter. Massí, que és un dels homes de confiança de Laporta i adjunt a la presidència, i va escriure, el club tiene futuro, el club tiene... Llegeixo textualment, no és que estigui mal escrit, que llegeixi malament, és que està així,
cosetes.
El club tiene futuro es gracias al cambio de junta directiva y presidente que cambió el desastre.
Zasca.
Podía haber sido el final del club. No es una frase hecha, es una realidad que el Barça no podía pagar las nóminas. Gracias a la moción de unos valientes y a unos valientes por entrar. Però clar, qui encara no més enllà ha estat, i encara ha estat més contundent, és Lluís Carrasco, que va ser el cap de campanya de Joan Laporta. Atenció al que ha escrit. Koeman s'ha autodestruït. Laporta el manté contra tota lògica i li paga creant incendis i més incendis. Laporta comet errors, però sap on vol arribar. Si el vaciles, estàs mort. Mireu i llaix, referent al jugador aquest del planter, que va marxar finalment al futbol alemany. Per tant, tot això d'ahir.
Perfecte, aquesta prèvia, bon rotllo, no?
Sí, abans d'un partit de la Champions és sensacional. És,
exacte. També t'has fixat, però, en una fotografia que s'ha fet viral, no?, les xarxes,
sí?
Sobretot pel missatge aquest escrit pels propietaris d'un bar de Madrid en una de les vidrieres del local.
Sí, m'ha encantat.
Què has vist?
Ni brunch, ni brunch, desayuna bien. És el missatge que es pot llegir, que es veu en una fotografia, com dius, que s'ha fet viral, perquè ha compartit un professor d'història al seu compte de Twitter, i el comentari que hi ha afegit també és prou bo. Madrid 1, anglicismos 0.
I Marta, notícia d'impacte. Què em dius, el xiclet està en crisi?
Sí, m'he quedat de pedra. Cada vegada són menys els que masteguen aquesta llaminadura de sabors. Només a Espanya les vendes de xiclet durant el darrer any han caigut gairebé un 50%. I quina és la principal causa d'aquesta caiguda? Doncs principalment, com no podia ser d'una altra manera, la pandèmia. El tancament de petites botigues de barri que tenien els xiclets exposats al costat de la caixa registradora, i sempre quan estaves a la cua n'agafaves algun paquetet.
Sí, no? Feies aquell...
Exacte.
L'última hora.
Ara. Exacte. El teletreball i l'ús de mascaretes fan que no vingui tant de gust mastegar xiclet. L'ús del mòbil tampoc afavoreix el consum d'aquesta llaminadura. Avui, quan ens hem d'esperar per alguna cosa, en lloc de mastegar un xiclet, doncs mirem el feed de Twitter o les stories d'Instagram.
A més, clar, els xiclets també es consideren poc saludables, no?
Exacte. El contingut en sucre o en edulcorants dels xiclets ha fet que molta gent opti per alternatives més saludables o simplement deixi de consumir-ne. Sembla, per tant, que mica en mica ens hem d'anar acomiadant d'aquesta llaminadura que fa 5.000 anys que existeix.
Ostres, què dius? Això ara m'has deixat?
Això no ho sap, ni idea. També,
Sí. Es veu que es van trobar restes, suposo que no en plàstic, sinó utilitzaven altres tipus d'ingredients, però sí, és molt, molt antic. I el xiclet es va...
M'estàs dient que el Chafe Junior té 5.000 anys?
Aquest en concret potser no.
Aquest és el primer, clar. Hauríem d'esbrinar quin és el primer xiclet, no? La primera marca. Una mica complicat, però bé. Ara, a mi no m'has deixat en xoc, fa 5.000 anys doncs, que es va crear el primer xiclet. Sou de xiclets, vosaltres?
Gens.
Ja no. Abans sí, ara fa molt temps que no
menjo. Jo deu fer 30 anys que no, i més que no menjo un xiclet. Els hi tinc molta mania perquè ara fan moltes olors. Llavors, un espai tancat i que algú mengi xiclet, el millor que em pot passar ara mateix és que porti mascareta.
Escolta, Marta, el xiclet justament es va popularitzar durant la Segona Guerra Mundial, és així? Sembla que la Marta estàs
menjant xiclet.
Pensava que havia anat a buscar el xiclet.
Estava obrint el paquet de xiclet.
Xiclet.
No, us deia que sí, es va popularitzar durant la Segona Guerra Mundial quan els soldats nord-americans el mastegaven per fer-se passar la gana i distreure's. Llegíem la notícia al País.
Jo no sé vosaltres, però jo algun dia també vull anar a la taula de pensar, perquè crec que passa moltes coses, que ens estem perdent aquí a l'entreteniment de la Marta.
No ho veiem.
Clar, no ho sabem.
Tinc por del dia que hi posin una càmera aquí.
No donis idees. No donis idees, Marta. Gràcies, I ara, si m'ho permeteu, en aquesta taula de redacció hi van trobar a faltar algú. Perquè, sí. Nois, en Joan Trias, que està en aquesta casa doncs, cada dia de 2 a 3 a l'informatiu a l'Estel Migdia, on per cert ens ajudarà doncs, a entendre i a comprendre l'actualitat. Jo, si m'ho permeteu, és que són molts anys plegats amb ell. Jo us estimo ja molt, però és que necessitava també doncs, que el Joan estigués en aquesta taula de redacció. Joan, bon dia.
Què tal? Bon dia.
I tu, Joan, de què estàs fins als nassos?
Jo de moltes coses. Avui, però deixeu-me felicitar-vos perquè heu fet una cosa que m'ha encantat, com a bon hater, evidentment, que és... heu parlat de pel·lícules de terror fa pocs minuts, i heu passat a parlar del brunch o branch, que és allò que fan les mares, que també fa molt terror, allò de ni zapatilles ni zapatillos, saps? Allò que et fot la bronca que s'inventa... Sí. S'inventa aquestes paraules que fan molta por i no volen dir res.
Joan, ja veus que aquí anem de tema a tema, com estàs dient,
sí.
Clar, jo ara t'he presentat així de... Joan, fins als nassos de què? Explica'ns una mica què serà aquesta secció, minisecció.
Mira, ara t'ho deia, Vull fer una mica de hater, de coses que odio. Jo odio moltes coses. De fet, tinc molt pocs bons dies a l'any. Tinc molt bons pocs dies.
Ara em sap greu.
No, és així. I ja està, no passa res, Jo visc feliç. Visc feliç sent infeliç. És la paradoxa de la vida.
Vaig apuntar la frase aquesta.
Sí.
Apuntava al costat de branch i brunch, apunta aquesta. Escolteu una cosa, deixeu-me... Avui és el meu primer dia amb aquest programa, els matins a Ràdio Estel, per tant, deixeu-me fer una declaració d'intencions, i és que odio els primers dies. Ja li pots dir timidesa, li pots dir estupidesa, però odio el primer dia. Aquell dia en què després d'unes setmanes de daiquiris a la platja amb polsareta de piscina fluorescent, et sona el despertador com si fos un desfibril·lador. I amb aquell mig atac de cor que t'agafa, escoltes per la ràdio que, tot i ser el primer dia, les retencions són les habituals i els retards de tren són els mateixos que des de fa més de segle i mig. Però d'això ja en parlarem un altre dia, dels trens, ai, els trens. El primer dia, aquell en el que et toca portar les criatures a l'escola després de les conseqüents marranades amb el sense marques però comença amb cola i acaba amb cau, i si tens la sort de que són petits et plorin fins a complir el precepte de 80 litres de mocs per metre quadrat de cara. Aquell dia de conèixer la professora i els pares i mares que et menjaràs en un grup de WhatsApp catatònic. El mateix dia que et toca tornar a córrer cap a la feina, trobar aparcament pel cotxe en zona verda, zona blava i bandera quechua pintada al terra. I quan per fi arribes, suat perquè la calor ha decidit no donar-te treva, et reben amb un somriure d'orella a orella i un estupendo «Bon dia, per fi ens tornem a veure!» Doncs miri, no. No, no tenia ganes de tornar-nos a veure, i el dia, de moment, i per començar, ja ha estat una autèntica bunyiga de rinoceron. Ànims, ànims, només acabem de començar setmana i tenim molts mesos per endavant.
Doncs 5 minuts que falten per arribar al punt de les 11, ens ha quedat clar, Joan Trias. És que era necessari que estigués aquí, i que ens fes aquest hater, que el tinguem entre nosaltres i que puguem comentar-ho. Això serà ja demà, que el tornarem a tenir a la taula de redacció, però abans, nois, lupes, què tindrem a partir de la una?
Doncs torna al Mercat de Música Viva de Vic del 15 al 18 de setembre i parlarem amb un dels seus directors, Marc Lloret, per saber què esperen d'aquesta edició.
David Serra, tu també poses la lupa avui.
Sí, mira, anirem fins al Pallars Jussà, concretament a una granja, a la Casa Vara Vic, amb risc de desaparèixer, porta més de 50 anys treballant i viuen gràcies a la venda de llet de vaca, i ara això es pot acabar. És un episodi més d'aquesta crisi del sector vaquer i lleter.
10:56 minuts. Marta Jarque, freqüència madurada, concurs Cistella Capravo. Sí. Quina pista ens portes avui? Ens has de dir la pregunta.
Exacte. Hola, em sentiu?
Sí, sí, perfectament.
Sempre tinc el dubte.
No, doncs, nosaltres
escoltem. Sí, Mercè, com cada dia sortegem una cistella Capravo entre els que participeu al concurs. Ja sabeu que aquesta fantàstica cistella inclou productes de proximitat, ideals per començar setembre amb energia i optimisme. I què heu de fer per aconseguir-la? Doncs respondre al nostre enigma sonor. Ens podeu enviar la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu almatí@radioestel.cat. Teniu temps de participar, com cada dia, fins la una, i al final del programa direm el nom de la persona guanyadora.
Primera pista, la tenim?
Sí, avui és 14 de setembre, el nostre enigma sonor va d'un aniversari. Tal dia com avui, de l'any 1983, va néixer una cantant extraordinària i que s'amaga darrere de les dues pistes que us donaré donant el programa d'avui. Aquesta, com deies, Mercè, és la primera.
Avui se m'ha fet curt. Sí? Avui se m'ha fet curt, això.
No sé dir Piaf, això està clar.
No.
Bé, et tornaràs a entrar durant el programa, que la gent no s'espanti. De moment sabem que avui, 14 de setembre, tal dia com avui, de l'any 83, va néixer una cantant extraordinària.
Exacte. A més, endavant us donarem la segona pista per ajudar-vos una miqueta més.
Doncs ràpidament us recordem que si ja tens el nom, el que pots fer doncs, és enviar la teva resposta per WhatsApp, el WhatsApp del programa, que és el 663-99-30-62. 663-99-30-62 o bé al correu almatí@radioestel.cat. Amb la resposta, si encara no la tens, no et preocupis, perquè la Marta doncs ens donarà una altra pista durant el transcurs del programa. I per tancar la taula de redacció d'avui, abans d'arribar als senyals horaris i donar pas a l'informatiu de cada hora, us proposem una cançó. Com ens explicava el David, avui el Bayern i el Barça retroben un any després del 2-8. Volem ser premonitoris i que demà esclati la gran eufòria.
Llença el davantal a l'aire i se'n va cridant a casa. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que ja ens tocava. Surt volant el tap del cava i tothom s'abraça a taula. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, que això s'acaba. S'acaben les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem amb tants de deixar. Haver viscut la gran eufòria. Baixa, amor meu, baixa, amor meu, la vida és nostra.